Al matí, amb Raquel Garcia.
Recordeu aquests noms: Maria Codina i Anita Figueres. Les fotògrafes aficionades sabadellenques que a principis de segle XX van prendre una càmera Bespocket de la casa Kodak i amb ella van començar a fotografiar el món que les envoltava com a adolescents. Dilluns seran atenció les protagonistes del col·loqui organitzat per l'entitat Fotoconnexió a Barcelona per promoure precisament la difusió, la investigació i la conservació d'aquest patrimoni. I nosaltres, evidentment, en volem parlar amb els protagonistes, amb el David González, arxiver de l'Arxiu Històric de Sabadell. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui toca, doncs, això, no?, reivindicar la mirada de dues dones sabadellenques que van fer història.
Exactament, sí. Amb moltes ganes, doncs, d'anar posant nous noms sobre la taula de la història de la fotografia de Sabadell i també de Catalunya, i el que farem dilluns, doncs, és explicar fora de casa nostra, és a dir, més enllà de Sabadell, doncs, una mica qui eren aquestes fotògrafes, dues fotògrafes aficionades, però amb dues històries molt interessants i un llegat fotogràfic que també val molt la pena conèixer.
Nosaltres avui farem un petit tast, una mica d'espoiler, del que serà dilluns, doncs, aquesta xerrada, i per això també hem convidat el Plàcid García Planas, periodista cap d'Internacional de La Vanguardia, també el net de l'Anita Figueres. Bon dia, Plàcid.
Bon dia.
Clar, nosaltres ja havíem, no?, els que et seguim per Instagram, ja havíem vist algunes de les fotografies d'això, de la teva àvia, no?, però, clar, ara, doncs, es toca, doncs, això, no?, explicar, doncs, i reivindicar, doncs, el seu llegat, no?
Correcte. Ja la seva, com deia, la seva mirada, no?, al cap i a la fi és la seva mirada. I en el cas de la meva àvia, bueno, càmera fotogràfica, suposo que en el cas de la Maria Codina també, comprada al Monistrol, botiga que encara existeix. Hi ha una continuïtat històrica aquí maca. I sí, es tracta de reivindicar mirades que fa un segle, no? I dones de aficionades. I en el cas de la Anita Figueres, d'una mirada, va començar a fer fotos molt adolescent, quasi bé una nena. I amb les dues, que és, ho parlàvem i és interessant, ningú els hi va ensenyar, almenys a l'Anita Figueres, però el seu pare era pintor. I el marit de la Maria Codina també era pintor. I aquí hi ha
aquesta connexió, no?
Connexió.
Ara en parlarem. Primer també saludem el Santiago Vilapuig, el fill de la Maria Codina. Bon dia i benvingut al matí. Clar, a més, són dues dones, molt joves, com deia el Plàcid, en un món d'homes, no? En el cas, per exemple, doncs, de la Maria, per què es va dedicar, no?, a fer, doncs, aquestes fotografies?
Això no ho sé. Ja imagino que potser, esclar, eren amigues de Benita, amigues d'Arnau Isar, que era una roba important a Sabadell en aquest sentit, i es devien contagiar d'aquesta febre fotogràfica. Van comprar dos aparells molt macos, jo encara en guardo un, el guardo. I llavors vam posar, però el curiós de la meva mare és que me'n va fotografiar 10 anys, del 16 al 26, després va deixar córrer i mai més va fer cap fotografia.
Per què? Perquè es va casar?
Sí, allò que deia home casat, home espatllat, en aquest cas podia posar-ho a dona, no sé.
Sí, però clar.
Quan es va casar, es van acabar les fotografies, però el David ens hi ha ajudat molt. I ara ja érem conscients que les fotos de la mare eren francament boniques.
Clar, sí. Perquè parlem, perquè els nostres oients es facin una idea aproximada de la dècada de 1900, no? Més o menys, el 1910.
Sí, em sembla que es portaven 7 anys de diferència amb la Maria Codina, i en el cas de la meva àvia li van comprar la càmera el 17, serà que la Maria el 16, David?
El 16,
però quasi bé, i a més la Bespocket càmera, el model que li van comprar la Anita Figueres, era la càmera més lleugera del mercat en aquell moment, i es deia la càmera del soldat perquè era la preferida a la Primera Guerra Mundial pels soldats aliats d'endur-se a les trinxeres. Allà feien fotografies de dolor, i aquí doncs, feien fotografies del goig de viure.
Perquè això m'agrada molt. Explica'ns a Plàcid també, no? Precisament, la mirada de l'Anita, no? Que també, doncs, amb aquestes imatges, no? A vegades fins i tot amb un humor, no? Més, doncs, això d'un adolescent, no? Explica'ns algunes imatges, perquè...
Sí, hi ha, sobretot quan és molt joveneta, escenifica crims, hi ha fotografies que semblen extretes, fotogrames de pel·lícules del expressionisme alemany, Nosferatu. Però això ho vinculo molt amb... Primer, que no hi ha filtre, és la mirada directa d'una nena, no hi ha filtre, que li digui frena't, no facis això, i després amb l'humor sabadellenc. És a dir, jo sempre tinc la tesi, i les fotografies primeres de la Anita jo crec que ho demostren, que la colla de Sabadell el que va fer és sublimar un humor, no es va inventar aquest humor, el va fer literatura, una literatura sublim, però aquest humor, diguem, tu em pots... corregir, però aquest humor que no té nom, que és entre poca solta, negre, molt sabadellenc, que ja s'ha perdut, i que practicaven totes les classes socials, i en aquest cas l'Anita Figueres ho fotografiava.
Explica'ns, per exemple, alguna de les imatges, no? Per veure, per constatar, no? Doncs aquest humor, no? Més corrosió, més irreverent.
El bosc de Can Feu en plan tenebre, i ella agafa una amiga... a primer pla, i fa estrangular un amic, i l'amiga mira amb els ulls fixes cap a la fotògrafa.
Per això també, no? Suposo que tenien, doncs, aquesta llibertat, aquesta, doncs, això, una mena de joc, no? A l'hora d'immortalitzar, doncs, aquests moments. Parla'ns també, doncs, a Santiago de la Maria, de les imatges, no? Perquè també, doncs, ella va tenir un lligam molt estret, no? Amb el poble de Caldes d'Estrac.
Sí, la mare tenia un amor especial a Caldes d'Estrac per una sèrie de motius, algun de bastant romàntic, bueno, no feu cas potser ara, però ell va passar llargues temporades perquè és sorprenent quan jo ara he fet indagacions i vist que els meus avis l'any 1908 ja barrejaven a Caldes d'Estrac, imagina't, l'any 1908. Llavors ell tenia molt amor d'aquell poble. I allà és quan hi havia els pescadors, que eren inefables, aquells pescadors d'aquella època, perquè eren barques a rem. I ell té fotos molt boniques.
Precioses. Jo crec que amb les seves fotografies el que aconseguia era enamorar-nos, a nosaltres, precisament d'aquestes imatges marítimes, que a més jo crec que, doncs, això el que comentaves, no?, va quedar fascinada pels pescadors també, doncs, per, doncs, les imatges, no?, d'aquell poble, i de fet allà sí que reivindica el seu llegat, no?, les seves fotografies en el poble, a Caldes d'Estrac.
Bueno, ella, bueno, a Caldetes, bàsicament, fot fotografies de platja i de pescadors, i en té unes de molt boniques, ho sap el David, d'uns bous. Aquella època les barques es treien de baix com uns bous. Quan arribava la barca a terra, enganxava una parella de bous, i els bous treien la barca de l'aigua. Això era un quadre preciós, un quadre preciós. I en té algunes de molt boniques, dels pescadors, molts bous, bueno... Però dels pescadors mateixos en té alguns llops de mar d'aquell moment, perquè eren autèntics llops de mar, anaven a pescar amb rem, amb vela, i portàvem les nanses a l'esquena i anaven descalç. Jo ho recordo encara, aquella gent.
I a nosaltres ens fas viatjar també, a través de les teves paraules.
Francament interessant.
Hem de dir que va ser la primera sabadellenca premiada en un concurs de fotografia a la ciutat, el 1916.
Sí, bueno, això...
El David
ja ha aprofundit força, no? Jo el sabia, però ell ha aprofundit bastant més que jo. Va tenir un primer premi en un concurs, si no recordo malament, l'any 16.
Sí,
amb tres fotografies. Una que em sembla que és del riu Ripoll, una de Santes Creus i una del barri Vell de Barcelona.
No, al final les dues són de Santes Creus.
Sí.
Al final dues de Santes Creus i una d'un riu que no ho sabem. El concurs que feia referència a Raquel és un concurs que l'Ajuntament va organitzar per la Festa Major i va fer dues línies, una línia que va ser per professionals, que la va guanyar el Francesc Cassanyes, i una línia per aficionats, on la Maria Codina es va presentar amb una col·lecció que es deia Assajos Femenins. I llavors, doncs, la vam premiar amb el primer premi, i això va tindre una repercussió més enllà de Sabadell, perquè van haver-hi revistes il·lustrades de Barcelona, com l'Hormiga d'Oro, crec que també la Il·lustració Catalana, i alguna més que ara no em vull equivocar.
Fèmina.
Feminal, exacte, la revista Feminal també, doncs, que se'n van fer ressò, Val a dir que Cassanyes era el corresponsal gràfic d'aquelles revistes, és a dir, però Cassanyes hauria de dir a la redacció, escolteu, aquí a Sabadell hi ha hagut una dona que ha estat premiada i val la pena publicitar-ho, eh? Llavors, doncs, a les revistes, en aquella època, doncs, a la societat, la burgesia, diguem-ne, catalana, es va fer ressò de que una dona l'any 16, que és una data, diguem-ne, bastant avançada, doncs, que pogués arribar a guanyar un concurs de fotografia. Tot i això, jo penso que tant l'Anita com la Maria Codina eren dues aficionades que el que feien era disfrutar de la fotografia. És a dir, elles no feien fotografies per guanyar concursos, sinó que feien fotografies per passar-s'ho bé, i a més tenen dues mirades molt diferents. L'Anita, doncs, té aquesta mirada avui en dia, abans deies de l'Instagram, no? Jo, si hagués hagut Instagram, jo estic segur que l'Anita ho hagués penjat tot en allà i hagués tingut milers de seguidors, no? I la Maria, doncs, té una mirada molt antropològica, és a dir, ella és conscient de que tot el que passava allà a Caldes era bonic, era com una manera de viure, no? I a ella li agradava, segurament ho estimava molt, i doncs va decidir captar-ho, no? I llavors penso que són dues fotògrafes, diguem-ne, aficionades d'aquesta època, molt interessants. Jo també posaria en relleu el que deia abans el Plàcid al principi de tot de l'entrevista, i és que hi té molt a veure que l'any 16 la botiga Monistrol, l'avi Monistrol, que se li deia, que és el Pere Monistrol Massafred, el futbolista, doncs va començar a vendre còdecs aquí a Sabadell. I llavors això, que era una càmera era molt portable, econòmicament una miqueta més assequible, i això va democratitzar molt la fotografia i va fer que fins i tot els nens, els joves, poguessin fer fotos, que abans era una cosa més selecta, per dir-ho d'alguna manera, no? I això es va anar obrint i, bueno, i avui en dia, i no només els homes, sinó que també tenim els exemples de les dones. Hi ha, per exemple, una fotografia de la Maria Codina amb unes amigues jugant a tennis i que li fa la foto amb una amiga que també té una càmera. Sempre hem dit, i aquesta amiga qui hauria de ser? Perquè ja hi hauria una tercera fotògrafa d'aquí poder parlar.
Investiga.
Ja has de fer arqueologia aquí, buscar doncs, aquesta tercera fotògrafa, no?
Potser d'aquí un temps podrem posar nous noms sobre la taula.
I una cosa interessant, amb el cas de l'Anita, es revelava ella les fotografies.
Mira,
en el pati amb una petita, i la revelava en petit, però se la revelava ella.
Això també és molt interessant. David, explica'ns també la importància, no?, de reivindicar doncs, aquestes dues dones, aquestes fotògrafes, no?, i també el valor per la ciutat, en el sentit de, per exemple, doncs, en el cas de Codina, l'arxiu, no?, tot el llegat el guardava la família, però ara, per exemple, és de l'arxiu, no?, històric de Sabadell.
Sí, sí, sí. Bé, la família Vilapuig doncs, va donar el que n'hem dit una miqueta ara, per difondre el que se'n diu la maleta sabadellenca, perquè el Santiago tenia una maleta de fusta, i allà hi ha al fons de la Maria Codina, però també del que va ser el seu marit, el Joan Vilapuig, pintor, que era pintor, un gran paisatgista, però també fotògraf aficionat, unes fotografies amb una mirada molt pictòrica, és a dir, semblen quadres quasi, aquelles fotografies dels bous i dels transports que té, les fotografies del propi Santiago, que és un gran fotògraf, el Santiago té una ànima d'artista inacabable, músic, cineasta aficionat, molt destacat durant la dècada dels 60, fotògraf aficionat, també.
Santiago, t'haurem de fer una entrevista un altre dia, tu,
jo penso que se la mereix, i després del Joan Morera, que és el sogre del Santiago, que també és un personatge que ara estem acabant de tractar
molt
aquest
gratis.
Fons, però hi han coses... És un bon fotògraf aficionat també de paisatge i fotografia una cosa molt interessant, i és que el que se'n deien els treballadors de Coll Blanc de les fàbriques de Sabadell, d'en tant en quant, uns quants cops l'any, sortien i s'andaven a fer excursions per Catalunya. I ell era el fotògraf de tots aquests grups. Hi ha unes fotos de grup de tots aquests treballadors dels anys 50, 60, quan s'andaven a diferents localitats catalanes, doncs que també ho han retratat. Llavors, tots aquests fons van ingressar l'any passat a l'arxiu. Estem acabant el tractament arxivístic, la digitalització, i ara el que toca és donar-ho a conèixer. I també hi ha el Plàcid, que és un gran divulgador i conservador del seu patrimoni familiar, i posar sobre el nom de la història de Catalunya i de Sabadell, doncs, com hem dit abans al principi, aquestes fotògrafes, perquè si no, és una cosa que s'està fent, jo penso, a diferents llocs de Catalunya i de l'estat espanyol.
Afortunadament, perquè teníem aquest deute pendent.
Sí,
no?
I també la fotografia, de vegades, moltes vegades s'ha dit que és un món molt d'homes, i sí que els homes tenen una presència important, però no és una presència exclusiva. Vull dir, això se'n pot parlar bastament, però per exemple, dels professionals, dels que tenien botiga de fotografia, moltes vegades al capdavant del negoci hi havia un home, però darrere la botiga o ajudant al laboratori també hi havia la dona, no? I aquestes figures són les que cal anar rescatant, tant en els professionals, però com també en el món dels aficionats.
Uh-huh. Anar reivindicant, no? I precisament això és el que fareu també dilluns, no? Donar a conèixer doncs, a tot aquest llegat, tota aquesta tasca, i reivindicar doncs, aquestes dues fotògrafes, perquè, de fet, no hi ha tants noms, no?, de dones, avui dia, en aquella època, no?, que es coneguin.
Bueno, a veure, per exemple, ara jo tinc constància que el Museu Nacional d'Art de Catalunya està preparant una exposició de la Mei Rahola, no? Sí. Que és una fotògrafa dels anys 30, molt bona, però ja estem parlant quasi en 20 anys de diferència. És a dir, fotògrafes aficionades i dones que han fet fotografia n'hi ha al segle XIX. Vull dir, tampoc no som els primers del món amb això, no? Però cada localitat té que anar fent aquest esforç d'anar-les posant sobre la taula. Jo explico una petita anècdota, i és que precisament la xerrada que fem dilluns al Cercle Artístic de Sant Lluc organitza Fotoconnexió, que es diuen Fototertúlies, i que els oients, si volen, ho poden seguir online. Jo fa més... Bueno, l'any passat estava un dia treballant a l'arxiu i tenia la fototertúlia aquesta de fons, escoltant el que quan parlaven de la Mei Rahola. Uh-huh. I els ponents van explicar, diu, sí, i diu, bueno, tenim alguns antecedents anteriors a la Mei Rahola. I van citar la Maria Codina. Perquè a la Maria Codina, Caldes d'Estrac, feia uns anys hi havia dedicat una exposició al pintor Vilapuig, però se li havia dedicat un petit espai a les fotografies de la Maria Codina. Diguem, el full de sala, això es va penjar a internet, i llavors n'hi havia un mínim coneixement, i llavors els estudiosos de la Mei Rahola ho sabien. Això va desllorigat, per exemple, que avui en part estiguem aquí, i tot el seguiment doncs, que l'arxiu vam fer al fons de la Maria Codina, que vam contactar amb la família, ens vam conèixer, i la família finalment generosament va decidir donar-ho a l'arxiu. Però per això és important divulgar, i fer actes com el que farem dilluns.
Digues, Plàcid.
No, és important, tant la Maria com la Nita tenen una projecció molt més enllà de Sabadell, Vull dir, és projecció de país total. No, la Mei, conec el Net, és bastant excepció, i fins i tot als anys 30. Llavors, dir una cosa, que això m'han enterat fa poc, i és fantàstic. La primera fotografia de guerra de la que es té notícia, 1893, està fet per una fotògrafa dona d'Olot.
És molt interessant això que...
Que treballava a Màlaga.
Ah,
I va anar allà i es considera la primera fotografia de soldats espanyols al nord d'Àfrica 1893 de guerra feta per una dona, d'Olot.
Per això és interessant doncs, aquestes conferències, tota aquesta tasca que s'està fent, no? Plàcid, de divulgació, de sensibilització, de treure de l'oblit, no? Aquestes dones, de fer tota aquesta tasca, no? De recuperació.
Si amb els homes ja ens manca un treball brutal, imagina't amb les dones.
Imagina't encara tota la feina, no? Que ens queda
I tant la Maria com la Nita es veu molt una mirada femenina, de dona.
Bueno, és un món de dones, és a dir, clar, els homes estaven treballant, estaven a la fàbrica i les dones tenien el seu univers, que era un univers de vegades més domèstic, més familiar, i elles de vegades amb la seva càmera retraten tot això, vull dir, i no sé, potser el Plàcid també ens pot parlar de la Nita, vull dir, perquè
els viatges
Nita
exòtics que també va fer,
és una evolució brutal des d'aquesta etapa més adolescent, no? A quan va creixent, és a dir, la Maria ja, sí que hi ha un moment que la seva producció s'atura quan es casa, però la Nita continua i madura, no?
Els millors viatges fotogràfics de la Nita eren mentals. O sigui, les fotografies surrealistes de joveneta són una absoluta joia. Després viatja, fa fotos de joveneta a l'any 18-19, fa alguns viatges a la vora, com si diguéssim a Biarritz, a Tolosa de Llenguadoc, però allà hi ha fotografia, per exemple, hi ha una fotografia a la platja de Biarritz que ella, el protagonista és tota la tela d'una tenda d'aquestes de banyistes, no?
Sí.
I això es nota molt quan va a Sitges a l'any 17, 18, 19. Et pot fer una fotografia amb protagonista a la sorra i el nen a l'esquerra. O sigui, normalment el que faria la gent és centrar el nen.
Sí.
Ella no. Ella, uap, i dona protagonisme a la sorra. I després ja de més gran viatge hi ha fotos fantàstiques de Jerusalem amb refugiats palestins de la guerra del 48, i l'any 51 Jerusalem, alguns viatges. Però ja va anar com deixant de fer fotos. Té una primera època surrealista, després es casa i té una època molt maca, plan Vivian Meyer es diu aquella, fotografiant amb els seus fills. Té algunes fotografies de la Guerra Civil, però després ja es va com diluint, i té una fotografia de l'any 77, de les últimes. La primera fotografia seva, a l'any 17, és de platja. I a l'any 77, quan ella era molt gran, sí, hi ha una altra de platja absolutament moderna, que podria ser de la Viernes. Saps allò que dius, ostres? Però, en realitat, ella no sabia que era una gran fotògrafa.
Però ho era. Com avui reivindiquem, bueno, no?, amb totes dues. Suposo que també el fet, com abans explicàveu, no?, de tenir doncs aquestes càmeres, no?, aquesta facilitat, no?, també per doncs tenir tota aquesta tecnologia d'aquell moment i també doncs una classe social benestant també va ajudar a que tinguessin doncs els recursos i el temps necessari per plasmar, no?, la seva manera de veure el món.
Sí, evidentment, sí. Ella, m'imagino que llavors, quan es va enamorar del pare, devien sortir plegats, i no vull treure cap mèrit a la mare, collado, perquè... Però possiblement el pare també hi va col·laborar, perquè el pare era un bon pagesista, i llavors deia, Maria, devia dir, oita aquella roca, oita, fes aquella roca, oita quina roca hi era. O sigui, ho devia encaminar, ho devia portar a vegada a fer... Hi ha algunes fotos que... Això ho dic jo, Això no, jo no.
Però potser estan fetes en col·laboració.
I llavors hi ha algunes d'ella, per exemple. Esclar, les d'ella, hagi de deduir que les feia el pare. Esclar, si anaven a la platja tots dos, les d'ella les feia el meu pare, potser. O sigui, hi havia una comunió bastant estreta, però molt vàlida, perquè el pare era un home...
Home, eren dos creatius, no? Doncs, evidentment, sí. Suposo que... Com bona
però,
parella.
Però, la que m'he dit abans, es van casar i la mare va deixar les dues filles, ja.
És el que passava també amb moltes dones, Santiago?
El pare en té moltes més. Sí.
Però és el que passava habitualment amb aquestes dones. Ara, jo crec que, a banda d'aquesta xerrada, el que heu de fer és una exposició, amb totes aquestes fotografies. Jo aquí, jo us poso deures.
Ell podria ser pioner a fer una exposició de les seves dones fotògrafes que no ha fet cap ciutat de Catalunya, crec.
Jo crec que teniu el material per fer-ho.
Jo l'altre dia mirava que a Barcelona s'havia fet una exposició, crec que era, no sé si era el Palau Robert, ara ho dic de memòria, de pioneres de la fotografia, apareixen fotògrafes de Barcelona, però, per exemple, n'hi ha algunes d'Olot, se n'esmenten un parell d'Olot. Bueno, va des del segle XIX quasi fins a l'actualitat, Vull dir que, per exemple, també apareix la Colita, per dir alguna cosa, I realment, jo pensava, dic, si, és això, no?, que quan revises i reedites continguts, potser si això es fes, després de l'esforç, diguem-ne, o la feina que s'està fent des d'aquí a Sabadell de posar sobre la taula aquests noms, potser sortirien dos noms més, no?, que jo penso que s'ho mereixerien, que és el nom de l'Anita i el nom de la Maria. Llavors, el 2024 és l'any de la capitalitat de la cultura catalana. Jo penso que aquestes dues fotògrafes es mereixerien una
David,
exposició.
El problema és que es fa l'exposició i te n'en surten dos més.
Sí, sí.
Encabat.
Bueno, però és necessari, hem de reivindicar aquestes dones, hem de visibilitzar-les i doncs això, i també per les noves generacions, no?, per doncs a posar sobre el mapa doncs que les dones també vam deixar constància, vam immortalitzar doncs a la nostra història. Moltíssimes gràcies a tots tres. I sobretot vosaltres, oients, recordeu aquests noms, Maria Codina i Anita Figueres, aquestes dues dones doncs, que a principis del segle XX ja van fer història. Que vagi molt bé, dilluns.
Moltes gràcies.
I també us recordem, per si voleu, doncs, serà doncs, aquest col·loqui que també es pot seguir, David, deies, a través de...
Sí, crec que us ho vam passar amb la nota de premsa, hi ha un enllaç, diguem-ne, crec que és el Meet, em sembla que és, la plataforma Meet, doncs que totes les persones que hi tinguin interès s'hi poden connectar i, bueno, poden venir a Barcelona, que serà molt ben acollida, és el Cercle Artístic de Sant Lluc, però si el desplaçament és un inconvenient, doncs també ho poden fer a través d'internet.
No hi ha excusa, o a través de la pantalla o de forma presencial. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Magnífic. Gràcies.